Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. L'aigua ha tornat a ser el tema de la setmana a la nostra comarca. El passat dilluns, tant el Consell d'Alcaldes com el ple del Consell Comarcal van aprovar una moció en defensa dels recursos hídrics del Priorat, un text que posa un èmfasi especial en la gestió que l'ACA fa de l'aigua del pantà de Siurana. Recordem que el 95% de la qual es trasbassa a l'embassament de Riudecanyes. L'aprovació per unanimitat d'aquesta moció té molta força, perquè vol dir que els 23 pobles del Priorat van a l'una en la denúncia d'una gestió injusta i perjudicial per a la comarca, i segons com ens ho mirem, també il·legal, ja que per la llera del Siurana no baixa ni el cabal ecològic, obligatori segons totes les directives europees. Que la comarca es mostri unida és molt important, ja que anant tots units és com s'han aconseguit la majoria de reptes que ha afrontat el Priorat. Cal la implicació de tots, perquè la nostra terra pugui tirar endavant, fer front als greuges que es puguin anar trobant i superar totes les traves que puguin aparèixer en un futur. Si no perdem de vista d'on venim i on volem anar, tenim Priorat per anys. Tot això arriba una setmana en la que hem conegut la renúncia al càrrec del president del Consell Comarcal, Joan Carles García, en virtut del pacte de govern amb Esquerra Republicana i el PSC. Ràdio Falset ha parlat amb ell per fer un balanç d'aquests anys al capdavant de la institució i sobre els reptes de la comarca en el futur. De la mateixa manera, aquesta setmana també hem sabut que l'Ajuntament de Falset ha aprovat tirar endavant 4 projectes inclosos en el Pla de Barris. I també conversarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó, Montse Lerma, arran de la celebració de la primera edició de l'Ascó Jazz Festival, el cap de setmana del 21 i 22 de juliol. Finalment, Enric Massip ens explicarà si la calor continuarà present a les nostres vides molts dies més. Com us explicàvem en l'editorial, l'aigua ha estat el tema de la setmana a la comarca. El passat dilluns, el Consell d'Alcaldes i el ple del Consell Comarcal del Priorat van aprovar per unanimitat una moció en defensa dels recursos hídrics de la comarca, sobretot pel que fa a l'aigua del riu Siurana. La moció té lloc una setmana després que els alcaldes dels municipis que formen la mancomunitat Topograpo, és a dir, Gratallops, Torroja, Poboleda i Porrera, firmessin una nota de premsa en la que mostren la seva indignació per la gestió que fa l'ACA de l'aigua del pantà de Siurana. La moció de les institucions del Priorat exigeix la revisió de les concessions d'aigües de la comarca que es trasbasen a altres conques, en una referència clara al trasbassament Siurana-Riudecanyes. De la mateixa manera, també es vol un control clar i rigorós dels cabals trasbassats. Els alcaldes i el Consell Comarcal també demanen l'execució de les inversions previstes per solucionar els problemes d'abastament d'alguns municipis prioratins i exigeixen la participació amb veu i vot dels pobles de la Conca del Siurana en les juntes de desembassament. El president del Consell Comarcal, Joan Carles García, reivindicava la unitat de la comarca en la defensa de temes que són clau, com és la gestió de l'aigua al Priorat.
Una vegada més, se demostra que els alcaldes i el d'aquí de la comarca i també el plenari del Consell Comarcal doncs són conscients del que interessa a la nostra comarca i la situació doncs, de la gestió que s'està fent de l'aigua a la nostra comarca doncs, bueno, és molt, molt desavantatjosa pel nostre territori, exigeix una reforma urgent i ràpida de la gestió o no la gestió o la no gestió i de veure com se distribueixen els recursos hídrics que haurien d'estar a disposició una bona part aquí a la nostra comarca. Llavors, això és un primer pas, un posicionament del territori on a través dels seus ajuntaments diuen prou en aquesta situació.
També defensava la moció el conseller comarcal a l'oposició, Damià Fàbrega. Segons el conseller Cupaire, cal acabar amb aquest greuge històric que és la gestió de l'aigua del pantà de Siurana.
Bé, mostrar tot el nostre suport a que s'hagi aprovat més per unanimitat en el Consell d'Alcaldes com al Consell Comarcal, aquesta moció que demana tornar enrere amb aquest greuge històric que tenim amb la gestió de l'aigua a la comarca i més concretament amb la gestió de l'aigua del pantà de Siurana. Nosaltres mostrar tot el tot el suport amb aquesta moció i també a totes les activitats i mobilitzacions que es portin d'aquí endavant, ja sigui institucionals, però també amb la bona feina que està fent la gent de la plataforma del Siurana.
També en el ple del Consell Comarcal del passat dilluns, Joan Carles García va presentar la seva dimissió com a president de la institució, en virtut del pacte de govern signat a l'inici de legislatura entre el PDeCAT, aleshores Convergència i Unió, Esquerra Republicana i el PSC, i que establia que demòcrates i republicans es repartirien la presidència. Ràdio Falset ha conversat amb ell per tal de fer balanç i parlar dels reptes de futur als que s'enfronta la comarca. Bon dia, senyor García.
Bon dia.
Primer que res, voldríem demanar-li una valoració d'aquests anys al capdavant del Consell Comarcal.
Bé, doncs jo crec que la valoració que jo faig és una valoració positiva, tot i que tenint en compte doncs, han sigut uns anys marcats doncs, per la crisi o per l'inici de la recuperació, no? Això mos ha condicionat molt lo que és el tema d'inversions i de poder decidir políticament cap on posem els diners, perquè la feina que hem tingut és a vegades per anar pagant i anar tenint caixa suficient com per anar pagant els diferents proveïdors per aquells serveis més propis del Consell Comarcal, i ha deixat molt limitat el que és la iniciativa comarcal, que ha d'anar acompanyada d'un pressupost. Tot i amb això estic content perquè hi ha hagut temes importants sobretot, que tenen a veure amb el desenvolupament de la comarca i amb el suport que se'ls dona des de diferents àrees del Consell Comarcal, que sí que aquí sí que hem sigut molt proactius, i parlo concretament doncs, de la Carta del Paisatge, tot i que es va signar el 2012, l'any anterior a l'entrada com a president, jo sempre ho vaig portar com a conseller de Medi Ambient, i sí que és veritat que una vegada signada la signatura d'aquest conveni no era el final de res, sinó era l'inici, no? L'impuls. I com sempre se'ns ha dit, que nosaltres tenim una Carta del Paisatge viva, o sigui que no és un document que està allí aparcat, no? Això m'ompli doncs de crec que és una bona feina. Primer aconseguir que ho firmessin 21 de 23 i després l'inici d'aquest projecte doncs també és un tema a destacar. Després és la incorporació del Consell Comarcal juntament amb la Diputació al projecte de candidatura ja des de 2013, donar-li aquest abast més institucional que ha fet doncs, que també que els ajuntaments ho vegessin doncs, també d'una altra manera, ho vegessin com un tema, com una aposta, com un projecte seriós, com una aposta, i que ens ha de donar la candidatura en tot el seu procés, amb reconeixement o sense, però sí que amb el reconeixement, i millor que sense, no? Ens don aquest marc i aquest espai on gestionar la nostra comarca, marcar aquells perfils i aquelles iniciatives que ens han de fer que ens desenvolupem en respecte al nostre entorn i marcar aquelles línies que han de fer que aquells trets més característics de la nostra comarca i del nostre paisatge, tant humà com humanitzat, doncs segueixi un desenvolupament respectuós amb el nostre entorn, marcant les nostres singularitats. I el que cal dir també doncs, la incorporació i la col·laboració en la implantació del que és la Carta Europea del Turisme Sostenible en tot el que és fora de l'àmbit del Parc Natural de Montsant, doncs també ha de marcar unes línies en el desenvolupament de la nostra comarca. No cal dir doncs, també tot el tema de formació que s'ha dut a terme des del Consell Comarcal donant resposta a aquelles iniciatives que també complementen aquests grans projectes i d'altres, no? Doncs, sí, tot això doncs, puc estar força satisfet, no?
Precisament comentàvem la Carta del Paisatge, la Carta Europea del Turisme Sostenible, la candidatura a la UNESCO. Totes aquestes fites, aquests fets, han servit per unir la comarca, o la comarca s'ha unit per aconseguir aquestes fites?
Jo crec, i jo estic convençut, que els projectes globals sòlids i en perspectiva uneixen els territoris. I del que estic també molt, molt content és que doncs avui per avui la comarca avança amb una direcció ben orientada. Aquests projectes marquen les línies marquen els mínims o marquen la voluntat, no? O defineixen, més que marcat, defineixen la voluntat d'un territori, i crec que durant aquests últims 2-3 anys hem aconseguit, per exemple, que un reflecte des de un exemple de com avança la comarca i de si hi ha unió o no hi ha unió, mire, els consells d'alcaldes de la nostra comarca se reuneixen una vegada cada 3 mesos perquè ho marca la llei i moltes vegades sempre s'han tractat temes de comarca i temes que venien a presentar els diferents departaments o iniciatives o propostes de llei o com repercutiria el nostre territori una sèrie d'iniciatives. Bé, durant els 2 últims anys hem fet una reunió d'alcaldes cada mes i mig, amb una assistència de, podríem dir, entre 18, 20, 21 alcaldes en cada una de les reunions, on s'han tractat bàsicament temes de comarca. I això crec que és molt important, no perquè els temes de fora no siguin importants, sinó perquè mostren un interès dels nostres ajuntaments en treballar en projectes globals i en marcar postures i posicionaments que creiem que siguin els més adequats pel nostre territori. Bé, això és un exemple de que la comarca a nivell d'administració local marxa unida, i si això li unim o afegim aquests 3 projectes que tu m'anomenaves, que és la col·laboració público-privada, doncs bueno, vol dir que la comarca marxa unida cap a marcant el seu propi destí, i que aquest destí reflecteixi la voluntat del territori.
I a banda de la unió entre les institucions, diguem-ho així, també és, la societat civil també s'ha fet aquests projectes?
Bé, evidentment, és que clar, per exemple, el tema de la candidatura a l'UNESCO neix de la societat civil. La Carta del Paisatge té una forta implantació la societat civil. La Carta Europea del Turisme Sostenible la implanta el Parc Natural, perquè el Parc Natural no des de l'administració també, igual que el Consell Comarcal, però és si la societat civil, en aquest cas el sector turístic, no ho vegés bé o no fos una cosa del seu interès, no tindria cap sentit. Llavors, és el que et deia abans, no? Vull dir que, al fi i al cap, aquí, quan parlem de societat civil i parlem d'administracions, bueno, una miqueta estem parlant pràcticament de lo mateix. El que passa és que, bueno, nosaltres uns tenim una sèrie de competències, no?, que hem de tirar endavant, i la societat civil té una sèrie d'inquietuds, i que en aquest cas quadren.
Val, vostè ara deixa la presidència del Consell. Quins reptes li deixa de cara endavant al nou president, o quins reptes a vostè li hagués agradat tirar endavant i no ha pogut, sé, per falta de temps o pel que hagi sigut? Quins nous reptes haurà d'afrontar el Consell Comarcal d'ara endavant?
Bé, de reptes hi ha els reptes que són els particulars de la nostra comarca, i llavors hi ha els reptes que com a comarca rural tenim, o problemàtiques que no deixen de ser les mateixes que hi pugui haver en qualsevol comarca rural de Catalunya: l'envelliment, la falta de relleu generacional quant a l'agricultura, bueno, són els transports, tot el que competeix a uns àmbits rurals, envellits, amb poca densitat de població, i això són problemes globals, però que la solució, nosaltres hi podem incidir de manera molt tangencial amb alguns d'aquests problemes, però que són problemes que s'haurien de solucionar amb més ambició de govern i ambició de país, no? Però sí que hi ha un problema que avui per avui és el gran problema, és el tema de l'aigua. El tema de l'aigua és un tema que ens afecta a tota la comarca, amb uns d'una manera molt més evident que amb altres, però que portem uns anys amb una manca de sequera, amb una sequera important, amb una manca de recarga d'aquífers, i si això l'unim, doncs, que tenim algun trasbassament de la nostra comarca que van fora de Conca, fa que els nostres aquífers, la gestió que es fa d'aquests trasbassaments, la gestió que es fa d'aquesta aigua, això fa que els aquífers, units a la sequera, no, estiguin pràcticament o molt agotats, i crec que una de les reivindicacions, i de fet ja estem treballant des dels últims mesos de la meva presidència, és intentar buscar les complicitats i les solucions perquè el Priorat tingui les oportunitats que els seus recursos li pertoquen, no? Perquè pels seus recursos li pertoquen. Crec que hi ha maneres de gestionar uns recursos cada vegada més escassos públics i que han d'anar pel benestar de tothom, i que hi ha coses que estan passant a nivell de gestió de l'aigua aquí amb l'aigua, amb el recurs de la nostra comarca, que no es pot permetre que continuï fent-se d'aquesta manera. I aquest és el gran repte, que és un repte complicat. Hi ha temes com serà el del topogràfic, que és potser l'exemple més visual i més llarg, no? I més complexe, no? Però són molts altres els complexes, els problemes de subministrament que tenim a la nostra comarca, de subministrament i de qualitat d'aigua. I crec que no és un tema senzill, però que ja ens hi hem posat, i ens hi hem de posar, i ens hi hem de posar tots. Perquè jo, com els diria als alcaldes, aquest l'últim Consell d'Alcaldes, escolta, nosaltres som 9.500 persones i 23 municipis, però si anem tots junts és una comarca, amb independència de la gent o dels municipis que representem. I tot això, si li unim també el que dius tu, altres associacions, altres entitats comarcals, que també que el problema de l'aigua acaba afectant a tothom, jo crec que tenim un potencial important per fer reclamacions com aquestes, sapiguent que en el millor dels casos això s'allarga en el temps.
Hem parlat de l'envelliment, que és un tema que afecta a totes les zones rurals, tant de Catalunya com de l'Estat. Hem parlat de l'aigua. Algun altre repte que pugui marcar aquests dos anys de legislatura que queden?
Bé, el repte important és el que et deia abans, no? Aquests projectes que t'anomenava abans, de la Cantina de la UNESCO, de la Carta Europea del Turisme Sostenible i la Carta del Paisatge. Això fins ara ha sigut tot un tema teòric, un tema que és coherent, però que això ara s'ha de portar a la pràctica. I portar a la pràctica això vol dir, és un tema complex, i però que, bueno, que ens hi hem de posar, això juntament amb el tema de l'aigua. I tots aquells temes a nivell més, com t'he dit abans, més genèrics de país, però que també ens afecten per ser una Catalunya, formar part de la Catalunya rural, també els haurem d'afrontar amb la mateixa determinació que ho hem fet fins ara. Llavors, jo crec que de temes no en falten damunt de la taula, i que, bueno, el millor que tenim nosaltres com a comarca és la unitat d'acció, i quan parlem de Consell Comarcal no parlem només de la institució del Consell, sinó que parlem també de tots els 23 municipis que hi ha al darrere del Consell Comarcal.
Bé, una pregunta una mica més distesa. Què farà a partir d'ara?
Bueno, jo continuaré amb l'alcaldia de Capçanes, i bé, com vaig dir l'altre dia, doncs jo estaré també a disposició del president, del nou president del Consell Comarcal, per donar-li suport i per acompanyar-lo en tot allò que ell cregui oportú. I bé, doncs jo també soc funcionari amb excedència, també tinc una miqueta de terra allà al meu poble, allà a Porrera, i bueno, doncs compaginarem aquestes tres activitats de la millor manera possible.
Bé, doncs moltes gràcies a Joan Carles García, ara ja expresident del Consell Comarcal del Priorat.
Bé, moltes gràcies a tu, Manel, també al Jordi Soldevila, quan estava aquí al capdavant dels informatius i de Ràdio Falset, i bueno, i a la ràdio, per la vostra tasca que feu, per posar damunt de la taula les problemàtiques, les realitats, i també doncs per distreure'ns aquí a la nostra comarca, i per la feina que feu com a altaveu doncs també de la nostra institució. Moltes gràcies, i estic a la vostra disposició també.
La presidència passa ara a mans de Jordi Sabater, alcalde de la Vilella Baixa i president d'Esquerra Republicana a la comarca. Sabater prendrà possessió del càrrec el proper dilluns en la sessió plenària del Consell Comarcal. L'Ajuntament de Falset va aprovar el passat dimarts, en un ple extraordinari, quatre projectes emmarcats en el Pla de Barris i que es duran a terme en el termini d'un any. En concret, aquestes actuacions consistiran en la dotació de serveis i nova pavimentació dels carrers Torroja, Delera i Malanyet, l'enderroc d'un edifici i la urbanització d'un espai lliure a la plaça Sant Jordi, l'enderroc de la Casa Pàmies per construir una plaça pública i un local municipal i el condicionament de l'entorn de Camp Magrinyà. L'objectiu de l'Ajuntament és que aquests projectes s'iniciïn el darrer trimestre del 2017 i estiguin enllestits a finals de juny del 2018 perquè, tal com va indicar l'alcalde Jaume Domènech, puguin incloure's en el pla de barris abans que aquest no finalitzi l'any vinent.
Bueno, a veure, la llei de barris se mos acaba el 2018 i, per tant, és una possibilitat última que tenim per una subvenció de la Generalitat conforme a la llei de barris, que posa el 75, crec que l'Ajuntament ha de fer l'esforç per no perdre aquests diners. I per l'altra banda, doncs, ja per l'altra banda, a part que hi ha una millora d'una sèrie de carrers, i això va en benefici dels ciutadans, per l'altra banda, doncs, també ha quedat demostrat que econòmicament ho podem fer, doncs, per tant, crec que estem amb la responsabilitat. Crec que l'irresponsable seria no ho feu, crec que serà una gran millora i necessari, i aquest ha sigut l'esperit de que hem estat aquests dos anys fent una mica de contenció amb inversions per poder fer afrontar l'última etapa de la llei de barris.
L'import total dels projectes ascendeix a 1.255.612,19 euros, dels quals, i en virtut del pla de barris, la Generalitat n'assumirà el 75%. La resta de l'import, 264.975,88 euros, serà aportat entre l'Ajuntament de Falset i les contribucions especials dels veïns corresponents als projectes de la plaça Sant Jordi i dels carrers Torroja, de l'Era i Malanyet. Un tren de mercaderies va descarrilar el passat dijous a la línia R15 entre Marçà i Capçanes. Malgrat que no es van haver de lamentar ferits, la línia va quedar molt afectada ja que el tren va arrencar part de la catenària. La circulació de trens estarà interrompuda entre Reus i Móra la Nova durant uns dies. Mentrestant, Renfe ha habilitat un servei d'autobús alternatiu. El proper cap de setmana, Ascó celebrarà la primera edició de l'Ascó Jazz Festival, un esdeveniment que pretén oferir una proposta cultural i lúdica de primer nivell per aquest estiu. Segons la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó, Montse Lerma, l'Ascó Jazz Festival surt arran de la vocació musical existent al municipi.
L'Ascó Jazz Festival és una iniciativa que surt a partir d'una vocació musical que tenim al municipi d'Ascó, que és una, bueno, hi ha molta vocació musical. Tenim orquestes, tenim bandes, una escola de música amb més d'un centenar d'alumnes, i a partir d'aquí, des de la regidoria de Cultura, pues, vam apostar per intentar aquest any fer un festival en la música mare, que és la música bressol, que és el jazz. I pues, enguany engeguem aquest projecte en una intenció i fer una mica de lo que és maridatge de la música en un espai gastronòmic.
El Festival de Jazz d'Ascó té programades les actuacions de la Vella Dixieland juntament amb Marian Barahona i el trompetista Josep Maria Farràs pel divendres 21 de juliol, mentre que el dissabte 22 pujarà sobre l'escenari la Soul Machine. Després dels concerts hi haurà un espai gastronòmic amb tapes i platillos de tot tipus. Segons Lerma, la intenció és que el festival tingui continuïtat en els propers anys.
Aquest any és la primera edició i la intenció és que això tingui una continuïtat. Llavors, bueno, aquest any anem sobre les 300 entrades per dia venudes, que serien unes 600 persones un total dels dos dies, i la intenció és que això pues, creixi i vagi a més, i l'any que ve fer la segona edició.
I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana, el que més destacat han estat les altes temperatures, en aquest cas han sigut les més altes del que portem d'estiu, i en alguns llocs s'han aconseguit rècords a la península, tal és el cas d'ahir a Jaén, que es van arribar fins als 47 graus. Aquí a la nostra comarca, els 41 graus dels Guiamets, també cal destacar-los, i en general han superat àmpliament els 35 graus pràcticament a tot arreu. una situació que cap de setmana es pot fer temperatures algo més fresques, notem una baixada de temperatures, 3, 4, 5 graus, i això doncs, ens alleugerà uns dies d'aquestes temperatures tan caloroses que hem tingut. De totes maneres, així com avanci la setmana, tornaran a pujant i el calor es continuarà deixant sentir d'una forma clara aquí a la nostra comarca. En definitiva, el calor clara d'estiu i de moment el que pugui a refrescar i doncs, gaudir de la platja o de les piscines allà on pugui. I en quant a efemèrides, hem destacar que tal dia com avui, però de l'any 1803, hi havia intenses tempestes a la conca del riu Besòs que van provocar inundacions a la zona de Barcelona i Badalona i pràcticament a tot el curs baix del riu.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció.